Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat demana màxima precaució davant una nova onada de calor que s'allargarà fins dijous i que ha obligat a activar el pla Procicat en fase d'alerta. Montse Manent.
Hi ha una quarantena de municipis en elevat risc d'incendi i aquesta nit es tanca l'accés a la Serra del Montsant, al Priorat. El cap de bombers, José Luis López, ha explicat que també es reforçaran els efectius.
Avui ja hem començat un reforç extraordinari. Plantejar un reforç sobretot de la meitat oest i sud de Catalunya, en reforç de parts de voluntaris, de funcionaris, i de cara a dimarts i dimecres un reforç ja també a nivell de comandaments i comandaments de la unitat que hi ha.
Òscar Camps alerta al govern espanyol que el vaixell proactiva Open Arms continuarà fent rescats al Mediterrani malgrat l'amenaça de multa.
El fundador de l'entitat ha advertit Pedro Sánchez que acabarà perseguit per la justícia internacional pel veto al rescat de persones al Mediterrani. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
Entre 30 anys o 20 anys s'amargulliran tots del que estan fent, tots, absolutament tots, i al Tribunal de l'Haia hi haurà persones amb noms i cognoms. No es pot dir el govern espanyol, no, Pedro Sánchez i Tusk i Mogherini i no sé, Matteo Salvini i els libis, tots aquests s'entraran al Tribunal de l'Haia.
La qüestió catalana ha protagonitzat els enfrontaments entre Pedro Sánchez, Pablo Casado i Albert Rivera en la primera jornada del debat d'investidura.
Després del discurs del candidat, el líder popular Pablo Casado ha acusat el PSOE de tenir un pacte ocult amb els independentistes, mentre Pedro Sánchez li ha recriminat al PP que faci electoralisme amb el conflicte català.
És que la proposta que hizo el Partido Popular de modificar la ley del indulto para prohibir los indultos en caso de rebelión y sedición es algo que tiene usted debajo de la mesa. ¿O es algo de lo que usted le dijo a Junqueras cuando les petó que no se preocupara?
Ustedes, señor Casado, viven del conflicto territorial. Hacen, por supuesto, o buscan el rédito electoral del conflicto territorial.
L'alcalde de Riba-roja d'Ebre ha carregat fort contra els batlles de la comarca que divendres exigien l'aturada de les obres del polèmic abocador de residus no perillosos.
Antonio Suárez acusa els grups d'alcaldes de traspassar una propietat privada i de posar-se allà on no els demanen.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Duríssimes paraules de l'alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, contra els alcaldes de la Ribera d'Ebre que el divendres passat van denunciar que no havien acabat les obres del macroabocador.
La meva pregunta és què és el que fa aquí la senyora Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Vinebre, d'un dels pobles que s'hi va cremar una part del seu terme municipal en el passat incendi forestal. Què fa aquí el senyor Javier Ruó, alcalde de Benissanet? Al seu terme municipal hi ha molts fruiters que seran arrencats a conseqüència del virus de la xarxa i tants altres electes que sembla que el seu poble no tinguin feina.
Satisfacció del curs internacional d'arqueologia que s'ha celebrat aquests dies a la Ciutadella de Roses.
Fins a 14 estudiants han pogut elaborar les pràctiques a l'històric recinte rosinc i descobrir més detalls de les restes medievals d'aquesta fortificació.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El segon curs internacional d'arqueologia moderna de Roses ha permès a 14 estudiants d'arqueologia adquirir coneixements pràctics i a la vegada això ha permès a Roses que es poguessin avançar en les excavacions i en la restauració de la vila medieval del poble.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. El cel estarà serè o poc ennuvolat amb el creixement d'ennuvolades a punts de muntanya on podria aparèixer algun ruixat. En general, la temperatura serà més alta i oscil·larà entre 33 i 38 graus, valors lleugerament més baixos al litoral a causa de la marinada i més alts a ponent on podrien fregar els 40 graus. De fet, la temperatura serà el que marcarà les pròximes jornades. Pujarà cada dia lleugerament a causa de l'anticicló que mantindrà l'estabilitat meteorològica. En general, és probable que se superin els llindars de calor establerts per cada municipi, sobretot a ponent, on es podrà superar els 40 graus. Pel que fa a l'estat del cel, demà es mantindrà serè o poc ennuvolat, amb creixement de nuvolades al Pirineu amb una probabilitat baixa de precipitació. El vent bufarà de component sud, amb algun cop fort al litoral i al sud de la Costa Brava. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un home de 73 anys aquest matí en una sortida de via a la C-1412B a Artesa de Segre. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències. A l'autopista T7 hi ha un carril tallat a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, en sentit Tarragona, per un camió avariat. Això ha provocat 2 quilòmetres de retenció. A més, també hi ha 4 quilòmetres de cua a Mollet del Vallès en sentit nord per un altre vehicle avariat. Per tant, demanem extremar la prudència en aquests dos trams. A l'A2 hi ha 2 quilòmetres d'intensitat a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. A la B23, 1 quilòmetre de cua a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. A la C32 hi ha 1 quilòmetre de retenció a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona i 2 quilòmetres més en aquest mateix tram en sentit contrari, en sentit Sitges. A la C58 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Ripollet a Montcada en sentit sud d'entrada a Barcelona, i a la B30, lateral de la P7, hi ha 1 quilòmetre de Coll de Barberà en sentit sud i 1 quilòmetre més de Cerdanyola en sentit nord. A la Ronda Dalt, a la B20, hi ha retencions d'Esplugues, la Via Júlia en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, la B10, hi ha retencions de Joan Franca al Port en sentit Besòs i Cua Poble Nou en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Vull ser perquè jo respiro.
Festival Castell Peralada presenta un cap de setmana inoblidable. Divendres 9 d'agost, el tenor Juan Diego Flores en un concert amb les millors àries i duos romàntics. I dissabte 10, Gustavo Dudamel dirigeix el somni d'una nit d'estiu amb la participació especial de Maria Valverde com a narradora. Informació i entrades a festivalperalada.com.
A més amiques, un tefet, jo que vaig a sufotre poc.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat demana màxima precaució davant una nova onada de calor. Des d'ahir es troba activat el Procicat en fase d'alerta i entre avui i dijous s'esperen temperatures de fins a 40 graus. Per aquesta raó augmenta el perill d'incendi i a partir d'aquesta nit es tanca l'accés a la Serra del Montsant, al Priorat.
El Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya s'ha reunit aquest dilluns per concretar les mesures per fer front a l'onada de calor. El punt àlgid s'espera per a entre dimarts i dimecres, quan les temperatures fregaran els 40 graus a zones com la Plana de Lleida. Els sectors amb més risc d'incendi es troben a l'interior de Catalunya. Per aquesta raó s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per a la prevenció d'incendis a 40 municipis de les Terres de l'Ebre i es tancarà l'accés a la Serra del Montsant. El cap de bombers, José Luis López, ha explicat que també reforçaran els efectius.
Avui ja hem començat un reforç extraordinari. Plantejarem un reforç sobretot de la meitat oest i sud de Catalunya, en reforç de parts de voluntaris, de funcionaris, i de cara a dimarts i dimecres ja també a nivell de comandaments i comandaments de la unitat que hi ha.
El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha dit que cal mantenir-se alerta.
Aquesta és la tercera onada de calor, és una nova situació, per tant, de risc per aquesta onada de calor i pel propi risc d'incendi forestal. El fet de que sigui la tercera no sigui, diguem-ne, un motiu de baixar la guàrdia.
Com és habitual, també s'ha fet una crida a la prudència en les activitats a l'aire lliure i prendre cura de persones vulnerables, nens i gent gran.
I davant aquest augment de nou de les temperatures, ajuntaments com el de Sant Cugat del Vallès han tornat a obrir portes a les piscines municipals. Des d'avui fins dimecres, quan està previst que finalitzi aquest nou episodi d'onada de calor, l'entrada serà gratuïta. Cugat.cat, Albert Prat, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament torna a activar la mesura que ja es va posar en marxa durant l'episodi de Festa Major i que va tenir una gran acollida per part dels santcugatencs. 5.000 persones van acostar-se a refrescar-se durant els dies de forta calor. Una mesura que afecta només a les piscines descobertes, que obren a l'estiu, la del Parc Central i la de la Floresta, en una mesura que ha vingut per quedar-se. La regidora d'Esports, Gemma Aristoi, ha explicat a Cugat Mèdia que això forma part del pla de l'Ajuntament per facilitar la lluita contra les altes temperatures. Segons ha explicat Aristoi, és una mesura que també ve de la Generalitat.
Donat que des de la Generalitat també ens demanen que la ciutat estigui preparada per aquestes onades de calor. I llavors, a banda de garantir espais frescos, doncs possibilitarem que estiguin les piscines obertes per tal que, bueno, sobretot la gent que sigui més en risc, nens petits, gent gran, etc., doncs tinguin l'accés i almenys puguin refrescar-se una miqueta.
Tot plegat per intentar sobreviure a una onada de calor que, diuen les previsions, quedarà lluny dels registres del juny, on es van superar els 40 graus per primera vegada en dècades a la ciutat.
Com dèiem, hi ha una quarantena de municipis en alerta 3 del Pla Alfa de risc d'incendi davant aquesta possibilitat de nou de temperatures extremes al llarg dels propers 4 dies. A la Garrotxa, tot i mantenir-se en fase 2 aquest pla, la falta de pluja de les darreres setmanes converteix els boscos garrotxins en massa forestal altament inflamable. Olot Televisió i Doia Sansa, bona tarda.
Bona tarda. La onada de calor que comença aquest dilluns es notarà especialment a les comarques d'interior, com la Garrotxa. Les altes temperatures i la falta de pluja accentuen, segons els experts com Jordi Zapata, observador meteorològic, la situació d'estrès hidrològic en molts camps de cultiu de la comarca.
El problema més greu jo crec que és la manca d'aigua. No plou des de fa molt de temps i hi ha un dèficit hídric important, que això es manifesta molt amb el paisatge a nivell local. L'afectació més important aquí a la Garrotxa doncs seria aquesta, la vall del Fluvià, tota aquesta part. Per exemple, cap a la banda de la vall d'Hostoles tenim alguns registres de pluja que han estat força quantiosos i almenys s'ha pogut respirar una mica. Aquí no hi ha hagut possibilitat de recuperació perquè les pluges que han caigut són mínimes.
Amb les altes temperatures i la manca de pluja, la Generalitat ha activat el nivell 2 del Pla Alfa per risc d'incendis a la Garrotxa i demana extremar les precaucions al bosc.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, es reuneix aquesta tarda amb alcaldes per exposar-los un pla de gestió de la problemàtica dels menors estrangers no acompanyats. Es tracta de donar-los suport a llarg termini per descongestionar els equipaments i treballar en la seva emancipació. Els batlles reclamen a la Generalitat més diners i coordinació.
L'estratègia del govern passa pels pisos tutelats i els recursos que puguin ajudar els joves a construir el seu projecte de vida. En declaracions a la xarxa, l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveres, d'Esquerra, ha dit que espera que avui es concretin aquests recursos.
Les propostes que s'apuntaran avui ens poden servir força en els nostres municipis, per una banda per millorar el model de gestió d'aquests centres de menors i per altra banda dotar de més recursos als ajuntaments perquè puguin tirar endavant aquestes polítiques que afavoreixin la convivència i la integració.
L'alcaldessa socialista de Castelldefels, Maria Miranda, considera que cal col·laboració entre administracions per aconseguir que els joves s'integrin bé al municipi. Són declaracions a ETV.
Hi ha d'haver-hi una cooperació i una relació molt més estreta a l'hora d'abordar aquesta problemàtica entre l'Ajuntament, entre els serveis que oferim des de l'Ajuntament, entre els serveis que s'ofereixen des de la Generalitat.
Shakir El Homrani va anunciar fa uns dies l'obertura d'un centre d'atenció immediata als MENA a Collserola.
I tot això el mateix dia que es coneix que els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones relacionades amb l'atac que el 4 de juliol passat va patir l'Albert del Masnou.
Totes estan acusades de desordres públics i en alguns casos de delictes d'odi, desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. Ja han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat. Recordem que en l'atac a l'Albert van resultar ferides 5 persones, entre elles 3 menors del centre i un agent dels Mossos.
Un dels municipis des de fa pràcticament un any menors no acompanyats és Arenys de Mar. N'hi ha acollits una 60ena en una antiga casa de colònies. Allà l'Ajuntament ha gestionat la seva arribada a través de diferents plans d'actuació per evitar precisament episodis com el del Masnou. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
Arenys de Mar compta amb una 60ena de joves menors no acompanyats allotjats a la casa Sant Vicenç. Van arribar fa justament un any i des d'aleshores s'ha intentat aconseguir la seva integració fent-los partícips de la vida social, cultural i associativa. De fet, molts d'ells es van matricular a l'Institut Els Tres Turons, als plans de transició al treball, així com amb diverses associacions com la Colla Gegantera o entitats esportives. En els últims 4 mesos han estat fora d'Arenys de Mar per motius d'ocupació de la casa de colònies i a mitjans de juliol han tornat a instal·lar-se. En aquest últim any s'ha creat un grup de mentors voluntaris que acompanyen aquests joves. De moment hi ha una quinzena que una vegada a la setmana es troben. De fet, aquest dissabte es va fer un pícnic per la interculturalitat amb l'objectiu de donar a conèixer la funció dels mentors i també compartir experiències i cultures.
Cap amenaça de multa evitarà que Proactiva Open Arms continuï salvant vides al mar. Així de contundent s'ha mostrat Òscar Camps, fundador de l'entitat, en una entrevista aquest matí a la xarxa, en la qual ha advertit Pedro Sánchez que acabarà perseguit per la justícia internacional pel veto al rescat de persones al Mediterrani. Una entrevista que ha seguit la nostra companya Carina Bellbé. Explica'ns, bona tarda.
Bona tarda. Per a Òscar Camps, la persecució de vaixells de salvament al Mediterrani és només una cortina de fum, diu, per amagar l'entramat polític que té per objectiu frenar la immigració i silenciar les morts al mar. Unes accions de les quals en forma part, diu, el govern espanyol i que perseguirà la justícia internacional, segons el fundador d'Open Arms.
Entre 30 anys o 20 anys s'avergonyiran tots del que estan fent, tots, absolutament tots, i al Tribunal de l'Haia hi haurà persones amb noms i cognoms. No es pot dir el govern espanyol, no, no, Pedro Sánchez. I Tusk, i Mogherini, i no sé, Matteo Salvini, i els libis, tots aquests s'entraran al Tribunal de l'Haia.
I és que, segons Camps, un exemple d'aquest entramat polític anti-immigració és que ara mateix no hi ha cap operació de rescat ni civil ni militar en aigües internacionals de la Mediterrània Central, on continuen morint cada dia persones ofegades que volen arribar a Europa fugint de la pobresa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La qüestió catalana ha protagonitzat els enfrontaments entre Pedro Sánchez, Pablo Casado i Albert Rivera en la primera jornada del debat d'investidura.
Després d'un discurs inicial del líder socialista en què ha passat de puntetes sobre el procés i on ha demanat l'abstenció de populars i taronges, el president del PP, Pablo Casado, l'ha acusat de fer pactes de sota mà amb els independentistes.
¿Por qué está usted ocultando la grave realidad que tiene España en relación con el independentismo en Cataluña? ¿Es que la propuesta que hizo el Partido Popular de modificar la ley del indulto para prohibir los indultos en caso de rebelión y sedición es algo que tiene usted debajo de la mesa? ¿O es algo de lo que usted le dijo a Junqueras cuando le espetó que no se preocupara?
Al seu torn, Pedro Sánchez ha dit que Casado farà servir la qüestió catalana per guanyar vots.
Y por tanto hay un problema político que tendremos que resolver. O ustedes no quieren hacer nada para resolver ese problema político. Ustedes, señor Casado, viven del conflicto territorial. Hacen por supuesto, o buscan el rédito electoral del conflicto territorial.
Però el més crític amb Pedro Sánchez ha estat Albert Rivera, que l'ha acusat de pactar amb la banda dels nacionalistes.
Yo soy catalán. Pero no quiero privilegios ni para mi tierra. Quiero que todos los españoles seamos iguales. Soy catalán y me siento orgulloso, pero no quiero que en mi tierra no se pueda estudiar en español o que nos impongan ideologías y adoctrinamiento en las escuelas. Soy catalán, pero no quiero pasar ni una frontera ni un muro para ir a visitar a mis compatriotas. Soy catalán y precisamente por eso soy español.
En resposta, Sánchez ha acusat Rivera d'abandonar Catalunya i li ha tornat a demanar l'abstenció per la investidura.
I a Ripoll, aquest vespre està prevista la celebració d'un ple extraordinari que busca instar el govern espanyol a que aclareixi la relació del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, amb l'imam, autor dels atemptats del 17 d'agost de 2017. No és la primera vegada que el consistori fa aquesta demanda, però ara reactiven la seva petició davant les darreres informacions aparegudes a la premsa. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
No és el primer cop que la capital del Ripollès, on vivien els terroristes, demana poder conèixer la veritat. En aquest sentit, l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, manifesta que com a poble afectat haurien de poder saber amb tot detall les relacions entre ESAT i el CNI. A més, també reclama poder ser part de la causa, fet que se'ls ha denegat fins al moment. Un nou intent de la corporació que vol esclarir dubtes després que el diari digital revelés que Sati va fitxar el 2014 com a confident de l'intel·ligència espanyola a canvi de portat i que el CNI el va ajudar a ser imam de la capital. A més, segons el digital, els serveis d'intel·ligència espanyols van tenir punxats els mòbils de la cèl·lula de Ripoll fins almenys 5 dies abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Riba-roja d'Ebre, on l'alcalde del municipi ha carregat fort contra els batlles de la comarca que divendres exigien l'aturada de les obres del polèmic abocador de residus no perillosos. Antonio Suárez, que ja es va enfrontar a la Generalitat autoritzant l'inici d'obres d'un abocador en el punt de mira del territori, acusa ara el grup d'alcaldes de traspassar una propietat privada i de posar-se allà on no els demanen. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Duríssimes paraules de l'alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, contra els alcaldes de la Ribera d'Ebre que el divendres passat van denunciar que no havien acabat les obres del macroabocador. Escoltem Antonio Suárez, alcalde de Riba-roja d'Ebre.
Valorem negativament que aquests carrers elèctrics estiguin en una propietat privada, sense l'autorització dels propietaris, i valorem molt negativament que estiguin torpedinant una obra que no genera absolutament cap lesió a la comarca, que es troba dins de la legalitat. La meva pregunta és què és el que fa aquí la senyora Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Vinebre, d'un dels pobles que se li va cremar una part del seu terme municipal en el passat incendi forestal. Què fa aquí el senyor Javier Ruó, alcalde de Benissanet? Al seu terme municipal hi ha molts fruiters que seran arrencats a conseqüència del virus de la xarxa i tants d'altres electes que sembla que el seu poble no tinguin feina.
Recordem que Suárez va deixar el PDeCAT després que atorgués la llicència d'obres a l'abocador en contra del posicionament del conseller de Territori, Damià Calvet.
I encara a les Terres de l'Ebre, Unió de Pagesos demana que no s'autoritzi l'ampliació prevista d'un altre abocador, el de Tivissa. El sindicat vol que se sotmeti a un procés d'avaluació ambiental, ja que el projecte, diuen, contradiu la normativa.
A més, el sindicat afirma que tampoc es té en compte el criteri de proximitat en la gestió de residus, ja que es preveu la necessitat de l'ampliació per rebre residus generats fora de les Terres de l'Ebre. També han mostrat el seu desacord amb l'avantprojecte que preveu portar els residus del dipòsit de Vacamorta al Baix Empordà, que es dipositin en el de Tivissa.
La UGT demana que l'aeroport del Reus ampliï el seu horari i torni a acollir mercaderies. Són les principals propostes que el sindicat ha fet a Aena i als alcaldes de la zona, a qui acusa de manca de voluntat política per potenciar una infraestructura que, al seu entendre, està desaprofitada. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
La UGT denuncia les darreres actuacions d'Aena a l'aeroport de Reus. Després que s'hagi declarat com a aeroport estacional i s'hagi incrementat la plantilla en temporada estival, el sindicat considera que aquesta ampliació de treballadors resol algunes de les mancances de seguretat operacional, però que no amplia ni millora oportunitats al nostre territori. El secretari general de la UGT de Tarragona, Joan Llort, explica que aquesta operació és voluntat política i que és possible reactivar la potencialitat de l'aeroport de Reus.
I aquí deixem perdre l'oportunitat, 1, turística, i 2, d'indústria amb el tema logístic en aquest aeroport. I això s'ho han de creure els que ens governen, els ajuntaments, a les diputació, al govern central, a la delegació del govern central, a la pròpia Generalitat, per tindre un creixement sostenible dins del territori en diferents aspectes. I és una oportunitat que tenim en aquesta infraestructura que no la podem deixar perdre.
Des del sindicat es creu que la proximitat del polígon industrial amb l'aeroport serà una proposta interessant per millorar la seva infraestructura, que exposen que està infrautilitzada.
En cultura, punt i final al curs internacional d'arqueologia que s'ha celebrat aquests dies a la Ciutadella de Roses. Els responsables de la iniciativa es mostren molt satisfets dels resultats. Fins a 14 estudiants han pogut elaborar les pràctiques a l'històric recinte rosinc, alhora que els ha permès descobrir més detalls de les restes medievals d'aquesta fortificació. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El segon curs internacional d'arqueologia medieval i moderna de Roses ha permès a 14 estudiants d'arqueologia adquirir coneixements pràctics i a la vegada això ha permès a Roses que es poguessin avançar en les excavacions i en la restauració de la vila medieval del poble. El regidor de Cultura de Roses, Eric Ibáñez, valora molt positivament aquest segon curs que ha aconseguit fer aquestes troballes arqueològiques.
El que han fet ha sigut obrir un tram més d'aquest carrer, aproximadament fan uns 150 metres, i el que han descobert és que, bueno, habitualment quan es fa el dibuix d'aquests tramats urbans, i en aquest cas en el de Rosa del Carrer, es dibuixava amb una línia recta, i el que han pogut veure és que no és tan realista com semblava.
Un curs que, a més de la vessant pedagògica i arqueològica, també serveix perquè Roses i el seu patrimoni siguin coneguts internacionalment, ja que els alumnes que han participat provenen de Catalunya, Itàlia i també de França.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, l'Hospitalet haurà de pagar 452.022 euros si vol la plaça del Reus per jugar a segona B.
La Federació Espanyola de Futbol ha emès una circular en la qual explicita que aquest és el cost que haurà d'assumir el club que vulgui adquirir la plaça que deixa el Reus a segona B. En cas que cap equip faci front a aquesta quantitat, el preu s'aniria reduint a la meitat de manera progressiva fins a arribar a cost zero. En tot cas, és improbable que s'arribi a aquesta situació perquè hi ha diversos equips interessats a adquirir-la. Un d'ells és l'Andorra, que va pujar la darrera temporada a tercera divisió i que ha iniciat un projecte per arribar al futbol professional.
El Terrassa fitxa el davanter Jaume Pascual.
El jugador mallorquí que s'incorpora al club terrassista, provinent del Cornellà de segona divisió B, ha signat el seu contracte a les oficines de l'Estadi Olímpic de Terrassa i aquesta mateixa tarda iniciarà la pretemporada amb l'equip de Xevi Molist.
Un històric del futbol català, Ramon Maria Calderé, podria ser l'entrenador del Reus si acaba competint a tercera.
El tècnic es va reunir fa un mes amb el propietari del club reusenc, Clifton Onolfo, i va signar un precontracte que el vinculava com a primer entrenador de l'equip juntament amb Lluís Milà de segon. Tot i el descens administratiu, Calderé no descarta continuar al capdavant de la banqueta roig i negre, assegura que ja té llesta la pretemporada i que podria iniciar els entrenaments amb 6 o 7 jugadors del territori.
El Mundial de Natació de Corea del Sud, cara per la selecció espanyola femenina de waterpolo i creu per Mireia Belmonte.
La selecció femenina ha derrotat Holanda, vigent campiona d'Europa, per 12-8 després d'un inici espectacular. S'enfrontarà en semifinals a Hongria. En categoria masculina, Espanya va golejar el Japó per 15-7 i s'enfrontarà a Sèrbia als quarts de final. Per la seva banda, Mireia Belmonte no va poder superar les eliminatòries en els 400 lliures i els 200 estils. Aquesta matinada, l'eliminatòria dels 1.500 ha acabat en novena posició i tampoc ha accedit a la final.
Toni Bou torna a guanyar el campionat del món de trial.
És el Mundial número 26 que arriba després de guanyar el trial de França. Amb aquest triomf, el pilot de Piera suma ja 13 mundials a l'aire lliure i 13 més indoor. Als 32 anys, Bou tanca una nova temporada al màxim nivell, havent guanyat les 7 proves que s'han disputat. El seu triomf a la general té més mèrit encara, si tenim en compte que encara falta una prova perquè acabi el campionat. Bou ho ha guanyat tot de manera ininterrompuda des del 2007, quan va fitxar per Montesa Honda. El podi campionat del món podria ser íntegrament català, ja que després d'aquesta penúltima prova, el segon classificat a la general és Adam Raga i el tercer Jeroni Fajardo.
L'arquera del club de tir a mar, Constantí, Elia Canales, continua sumant èxits.
Canales ha aconseguit la medalla d'or en arc recorbat femení en el campionat d'Espanya de tir amb arc a l'aire lliure que s'ha disputat a Àvila aquest cap de setmana.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals a la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa. Al Pou.
En una edició anterior del Pou ens vam quedar a mitges parlant de la taula periòdica amb la catedràtica emèrita de didàctica de la ciència de l'Autònoma, Mercè Izquierdo, benvinguda de nou.
Hola.
És que no en vam tenir prou, ens vam quedar aquí explicant una mica que Mendeléiev, el creador de la taula periòdica, va arribar fins i tot a descriure elements que no coneixia, perquè deixava en blanc algunes de les posicions d'aquesta taula perquè no li acabaven de quadrar. Ara mateix comentàvem que al voltant d'entre 89 i 92 elements són els que realment sabem que existeixen, però n'hi ha més, els altres deies que havien estat fabricats.
Sí, de fet, tots podem imaginar que tots els elements han estat fabricats en algun moment, diguéssim. Els elements que hi ha a la... tots els que han arribat ara a la Terra, suposem que venen d'un passat en què la Terra era radioactiva i hi havia més elements que, bueno, que els elements potser no eren exactament amb la mateixa proporció que els tenim ara, etc. Tots s'han fabricat en el sentit que, tal com ara ens imaginem, l'àtom format per partícules positives, negatives i altres, els protons, els neutrons i els electrons, que tothom... Doncs això, d'alguna manera, s'ha format per impacte als estels d'aquestes partícules donant nuclis més o menys estables. Llavors, aquesta ha sigut una mica, sembla la història dels elements. N'hi han com uns 20 a la Terra, que són els primers 20 de la taula periòdica, que són els nostres estimats, els que coneixem millor. i aquests són estables. I aquests, quan es van formar a les estrelles, el nucli es va formar de manera exotèrmica, desprenent calor. Tots els altres han necessitat la temperatura de l'estrella per topar.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat demana màxima precaució davant una nova onada de calor que s'allargarà fins dijous i que ha obligat a activar el pla Procicat en fase d'alerta. Montse Manent.
Hi ha una quarantena de municipis en elevat risc d'incendi i aquesta nit es tanca l'accés a la Serra del Montsant, al Priorat. El cap de bombers, José Luis López, ha explicat que també reforçaran els efectius.
Avui ja hem començat un reforç extraordinari. Planteja un reforç sobretot de la meitat oest i sud de Catalunya, en reforç de parts de voluntaris, de funcionaris, i de cara a dimarts i dimecres un reforç ja també a nivell de comandaments i comandaments de la unitat que hi ha.
Òscar Camps alerta al govern espanyol que el vaixell proactiva Open Arms continuarà fent rescats al Mediterrani malgrat l'amenaça de multa.
El fundador de l'entitat ha advertit Pedro Sánchez que acabarà perseguit per la justícia internacional pel veto al rescat de persones al Mediterrani. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
Entre 30 anys o 20 anys s'avergonyiran tots del que estan fent, tots, absolutament tots, i al Tribunal de l'Haia hi haurà persones amb noms i cognoms. No es pot dir el govern espanyol, no, Pedro Sánchez i Tusk i Mogherini i no sé, Matteo Salvini i els libis, tots aquests s'entraran al Tribunal de l'Haia.
La qüestió catalana ha protagonitzat els enfrontaments entre Pedro Sánchez, Pablo Casado i Albert Rivera en la primera jornada del debat d'investidura.
Després del discurs del candidat al líder popular, Pablo Casado ha acusat el PSOE de tenir un pacte ocult amb els independentistes, mentre Pedro Sánchez li ha recriminat que el PP faci electoralisme amb el conflicte català.
És que la proposta que hizo el Partido Popular de modificar la ley del indulto para prohibir los indultos en caso de rebelión y sedición es algo que tiene usted debajo de la mesa. ¿O es algo de lo que usted le dijo a Junqueras cuando le espetó que no se preocupara?
Ustedes, señor Casado, viven del conflicto territorial. Hacen, por supuesto, o buscan el rédito electoral del conflicto territorial.
L'alcalde de Riba-roja d'Ebre carrega fort contra els batlles de la comarca que divendres exigien l'aturada de les obres del polèmic abocador de residus no perillosos.
Antonio Suárez acusa el grup d'alcaldes de traspassar una propietat privada i de posar-se allà on no els demanen.
Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Duríssimes paraules de l'alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, contra els alcaldes de la Ribera d'Ebre que el divendres passat van denunciar que no havien acabat les obres del macroabocador.
La meva pregunta és què és el que fa aquí la senyora Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Vinebre, d'un dels pobles que s'hi va cremar una part del seu terme municipal en el passat incendi forestal. Què fa aquí el senyor Javier Ruó, alcalde de Benissanet? Al seu terme municipal hi ha molts fruiters que seran arrencats a conseqüència del virus de la xarxa i tants d'altres electes que sembla que el seu poble no tinguin feina.
Satisfacció pel curs internacional d'arqueologia que s'ha celebrat aquests dies a la Ciutadella de Roses.
Fins a 14 estudiants han pogut elaborar les pràctiques a l'històric recinte rosinc i descobrir més detalls de les restes medievals d'aquesta fortificació.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El segon curs internacional d'arqueologia medieval i modernes ha permès a 14 estudiants d'arqueologia adquirir coneixements pràctics i a la vegada això ha permès a Roses que es poguessin avançar en les excavacions i en la restauració de la vila medieval del poble.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. El cel estarà serè i poc ennuvolat amb el creixement d'ennuvolades a punts de muntanya on podria aparèixer algun ruixat. En general, la temperatura serà més alta i oscil·larà entre 33 i 38 graus. Valors lleugerament més baixos al litoral a causa de la marinada i més alts a ponent on podrien fregar els 40 graus. De fet, la temperatura serà el que marcarà les pròximes jornades. Pujarà cada dia lleugerament a causa de l'anticicló que mantindrà l'estabilitat meteorològica. En general, és probable que se superin els índexs de calor establerts per cada municipi, sobretot a Ponent, on es podrà superar els 40 graus. Pel que fa a l'estat del cel, demà es mantindrà serè o poc ennuvolat, amb creixement de nuvolades al Pirineu amb una probabilitat baixa de precipitació. El vent bufarà de component sud, amb algun cop fort al litoral i al sud de la Costa Brava. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu la Damaris Gelabert al Petit Peralada. El dimarts 13 d'agost us esperem a Peralada per viure la música en família amb la Damaris Gelabert al Petit Peralada. Un espectacle optimista, ple d'alegria i bona música. Comença l'estiu, soc ric, naturalment. A Peralada el 13 d'agost. Entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La Generalitat demana màxima precaució davant una nova onada de calor. Des d'ahir es troba activat el Procicat en fase d'alerta i entre avui i dijous s'esperen temperatures de fins a 40 graus. Per aquesta raó augmenta el perill d'incendi i a partir d'aquesta nit es tanca l'accés a la Serra del Montsant, al Priorat.
El Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya s'ha reunit aquest dilluns per concretar les mesures per fer front a la onada de calor. El punt àlgid s'espera per entre dimarts i dimecres, quan les temperatures fregaran els 40 graus a zones com la Plana de Lleida. Els sectors amb més risc d'incendi es troben a l'interior de Catalunya. Per aquesta raó, s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per a la prevenció d'incendis a 40 municipis de les Terres de l'Ebre i es tancarà l'accés a la Serra del Montsant. El cap de bombers, José Luis López, ha explicat que també reforçaran els efectius.
Avui ja hem començat un reforç extraordinari. Plantejar un reforç sobretot de la meitat oest i sud de Catalunya, en reforç de parts de voluntaris, de funcionaris, i de cara a dimarts i dimecres un reforç ja també a nivell de comandaments i comandaments de la unitat ja.
El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha dit que cal mantenir-se alerta.
Aquesta és la tercera onada de calor. És una nova situació, per tant, de risc per aquesta onada de calor i pel propi risc d'incendi forestal. El fet que sigui la tercera no sigui, diguem-ne, un motiu de baixar la guàrdia.
Com és habitual, també s'ha fet una crida a la prudència en les activitats a l'aire lliure i prendre cura de persones vulnerables, nens i gent gran.
Aquest nou augment de temperatura es porta ja a ciutats com Lleida a activar de nou el pla per prevenir els efectes d'onades de calor. La previsió és que el termòmetre s'enfili aquí fins a prop dels 40 graus fins dijous. L'objectiu del pla és garantir el benestar de la població més vulnerable. Uau, Lleida Ràdio.
Segons el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, aquest dimarts i dimecres hi ha una probabilitat del 70% de superar els 38 graus. Així doncs, la Paeria ha activat el protocol que se segueix en aquests casos, que inclou la revisió dels recursos humans i materials per part del Departament de Protecció Civil. També s'intensifiquen les trucades a les persones més fràgils mitjançant el servei d'atenció domiciliària i la teleassistència domiciliària, i es fa un seguiment individualitzat de les persones vulnerables censades pels serveis d'atenció a la infantesa i l'alberg municipal. Així mateix, es recomana a tota la població no sortir de casa en les hores de més calor, mantenir-se hidratat i limitar l'activitat física intensa.
Gràcies, Marc Perelló, des de UAU, Lleida Ràdio. I davant aquest augment de nou de les temperatures, ajuntaments com el de Sant Cugat del Vallès han tornat a obrir portes a les piscines municipals. Des d'avui i fins l'entrada serà gratuïta. Cugat.cat, Albert Prat, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament torna a activar la mesura que ja es va posar en marxa durant l'episodi de Festa Major i que va tenir una gran acollida per part dels santcugatencs. 5.000 persones van acostar-se a refrescar-se durant els dies de forta calor. Una mesura que afecta només a les piscines descobertes que obren a l'estiu, la del Parc Central i la de la Floresta, en una mesura que ha vingut per quedar-se. La regidora d'Esports, Gemma Aristoi, ha explicat a Cugat Mèdia que això forma part del pla de l'Ajuntament per facilitar la lluita contra les altes temperatures. Segons ha explicat Aristoi, és una mesura que també ve de la Generalitat.
Donat que des de la Generalitat també ens demanen que la ciutat estigui preparada per aquestes onades de calor. I llavors, a banda de garantir espais frescos, doncs possibilitarem que estiguin les piscines obertes per tal que, bueno, sobretot la gent que sigui més en risc, nens petits, gent gran, etc., doncs tinguin l'accés i almenys puguin refrescar-se una miqueta.
Tot plegat per intentar sobreviure a una onada de calor que, diuen les previsions, quedarà lluny dels registres del juny, on es van superar els 40 graus per primera vegada en dècades a la ciutat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
En marxa la reunió entre el conseller de Treball, d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, amb alcaldes per exposar-los un pla de gestió de la problemàtica dels menors estrangers no acompanyats. Es tracta de donar-los suport a llarg termini per descongestionar els equipaments i treballar en la seva emancipació. Els batlles reclamen a la Generalitat més diners i coordinació.
L'estratègia del govern passa pels pisos tutelats i els recursos que puguin ajudar els joves a construir el seu projecte de vida. En declaracions a la xarxa, l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveres, d'Esquerra, ha dit que espera que avui es concretin aquests recursos.
Les propostes que s'apuntaran avui ens poden servir força en els nostres municipis, per una banda per millorar el model de gestió d'aquests centres de menors i per altra banda dotar de més recursos als ajuntaments perquè puguin tirar endavant aquestes polítiques que afavoreixin la convivència i la integració.
L'alcaldessa socialista de Castelldefels, Maria Miranda, considera que cal col·laboració entre administracions per aconseguir que els joves s'integrin bé al municipi. Són declaracions a ETV.
Hi ha d'haver-hi una cooperació i una relació molt més estreta a l'hora d'abordar aquesta problemàtica entre l'Ajuntament, entre els serveis que oferim des de l'Ajuntament, entre els serveis que s'ofereixen des de la Generalitat.
Shakir El Homrani va anunciar fa uns dies l'obertura d'un centre d'atenció immediata als MENA a Collserola.
I tot això el mateix dia que es coneix que els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones relacionades amb l'atac que el 4 de juliol passat va patir l'Albert del Masnou.
Totes estan acusades de desordres públics i en alguns casos de delictes d'odi, desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. Ja han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat. Recordem que en l'atac a l'alberg van resultar ferides 5 persones, entre elles 3 menors del centre i un agent dels Mossos.
A Lleida, avui, els consellers d'Afers Socials i d'Agricultura han criticat els diferents governs municipals de la ciutat per haver utilitzat l'efecte crida com a excusa per resoldre d'una vegada la problemàtica dels temporers. Tant Shakir El Homrani com Teresa Jordà, que han passat avui pels micròfons d'UAU Lleida Ràdio, consideren que les administracions no poden donar l'esquena a la imatge, any rere any, de treballadors de la fruita dormint al carrer durant les campanyes d'estiu. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Tots els consellers han afirmat que l'efecte crida, que tantes vegades s'havia utilitzat per part de governs municipals anteriors, com a principal escull davant la situació de gent dormint als carrers, no pot ser excusa per resoldre el problema. En aquest sentit, tant la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, com el conseller d'Afers Socials, Shakir El Homrani, han assegurat que en determinats moments no s'ha fet bé aquesta gestió.
Des del moment que es necessita gent per treballar, en aquest cas, a la campanya de la fruita dolça, per posar un exemple, que és el que avui ens ocupa, hem d'estar preparats perquè la gent que ens vingui puguin estar aquí els mesos que treballen, les setmanes que treballen, amb tota la dignitat, amb la mínima dignitat. Això no ho hauríem ni de posar en qüestió. El problema és que això no s'ha donat sempre.
Que no ens podem escudar amb l'efecte crida per no fer front a les realitats
Correcte.
Que tenim a les nostres ciutats i als nostres municipis. Què diem? Hi ha efecte crida i no fem res.
En aquesta línia, el Homrani insisteix que cal donar una resposta als temporers, però també a la gent que viu al centre històric de Lleida, que vol, diu, solucions per al seu barri.
Cap amenaça de multa evitarà que Proactiva Open Arms continuï salvant vides al mar. Així de contundent s'ha mostrat Òscar Camps, fundador de l'entitat, en una entrevista aquest matí a la xarxa, en la qual ha advertit Pedro Sánchez que acabarà perseguit per la justícia internacional pel veto al rescat de persones al Mediterrani. Una entrevista que ha seguit la nostra companya Carina Bellbé. Bona tarda.
Bona tarda. Per a Òscar Camps, la persecució de vaixells de salvament al Mediterrani és només una cortina de fum, diu, per amagar l'entramat polític que té per objectiu frenar la immigració i silenciar les morts al mar. Unes accions de les quals en forma part, diu, el govern espanyol i que perseguirà l'Agència Internacional, segons el fundador d'Open Arms.
Entre 30 anys o 20 anys s'avergonyiran tots del que estan fent, tots, absolutament tots, i al Tribunal de l'Haia hi haurà persones amb noms i cognoms. No es pot dir el govern espanyol, no, Pedro Sánchez. I Tusk, i Mogherini, i no sé, Matteo Salvini, i els libis, tots aquests s'entraran al Tribunal de l'Haia.
I és que, segons Camps, un exemple d'aquest entramat polític anti-immigració és que ara mateix no hi ha cap operació de rescat ni civil ni militar en aigües internacionals de la Mediterrània Central, on continuen morint cada dia persones ofegades que volen arribar a Europa fugint de la pobresa.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
La qüestió catalana ha protagonitzat els enfrontaments entre Pedro Sánchez i Pablo Casado i Albert Rivera en la primera jornada del debat d'investidura.
Després d'un discurs inicial del líder socialista en què ha passat de punteta sobre el procés i on ha demanat l'abstenció de populars i taronges, el president del PP, Pablo Casado, l'ha acusat de fer pactes de sotamà amb els independentistes.
¿Por qué está usted ocultando la grave realidad que tiene España en relación con el independentismo en Cataluña? Es que la propuesta que hizo el Partido Popular de modificar la ley del indulto para prohibir los indultos en caso de rebelión y sedición es algo que tiene usted debajo de la mesa, o es algo de lo que usted le dijo a Junqueras cuando le explicó que no se preocupara.
Al seu torn, Pedro Sánchez ha dit que Casado farà servir la qüestió catalana per guanyar vots.
Y por tanto hay un problema político que tendremos que resolver. O ustedes no quieren hacer nada para resolver ese problema político. Ustedes, señor Casado, viven del conflicto territorial. Hacen por supuesto, o buscan el rédito electoral del conflicto territorial.
Però el més crític amb Pedro Sánchez ha estat Albert Rivera, que l'ha acusat de pactar amb la banda dels nacionalistes.
Yo soy catalán. Pero no quiero privilegios ni para mi tierra. Quiero que todos los españoles seamos iguales. Soy catalán y me siento orgulloso, pero no quiero que en mi tierra no se pueda estudiar en español o que nos impongan ideologías y adoctrinamiento en las escuelas. Soy catalán, pero no quiero pasar ni una frontera ni un muro para ir a visitar a mis compatriotas. Soy catalán y precisamente por eso soy español.
A aquesta hora els protagonistes del debat són Pablo Iglesias i Pedro Sánchez. El president ha remarcat que a Catalunya no hi ha presos polítics i el líder d'Unidas Podemos ha citat Jordi Cuixart per dir que a Catalunya l'1 d'octubre hi va haver un exercici de desobediència massiva.
I a Ripoll aquest vespre està prevista la celebració d'un ple extraordinari que busca instar el govern espanyol perquè aclareixi la relació del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, amb l'imam, autor dels atemptats del 17 d'agost de 2017. No és la primera vegada que el consistori fa aquesta demanda, però ara reactiven la seva petició davant les darreres informacions aparegudes a la premsa. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
No és el primer cop que la capital del Ripollès, on vivien els terroristes, demana poder conèixer la veritat. En aquest sentit, l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, manifesta que com a poble afectat haurien de poder saber amb tot detall les relacions entre ESATI i el CNI. A més, també reclama poder ser part de la causa, fet que se'ls ha denegat fins al moment. Un nou intent de la corporació que vol esclarir dubtes després que el diari digital revelés que ESATI va fitxar el 2014 com a confident de l'intel·ligència espanyola a canvi de no ser deportat i que el CNI el va ajudar a ser imam de la capital. A més, segons el digital, els serveis d'intel·ligència espanyols van tenir punxats els mòbils de la cèl·lula de Ripoll fins almenys 5 dies abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Riba-roja d'Ebre, on l'alcalde del municipi ha carregat fort contra els batlles de la comarca que divendres exigien l'aturada de les obres del polèmic abocador de residus no perillosos. Antonio Suárez, que ja es va enfrontar a la Generalitat autoritzant l'inici d'obres d'un abocador en el punt de mira del territori, acusa ara el grup d'alcaldes de traspassar una propietat privada i de posar-se allà on no els demanen. En el Terres de l'Ebre, Dani Sainz.
Duríssimes paraules de l'alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, contra els alcaldes de la Ribera d'Ebre que el divendres passat van denunciar que no havien acabat les obres del macroabocador. Escoltem Antonio Suárez, alcalde de Riba-roja d'Ebre.
Valorem negativament que aquests carrers elèctrics estiguin en una propietat privada, sense l'autorització dels propietaris, i valorem molt negativament que estiguin torpedinant una obra que no genera absolutament cap lesió a la comarca, que es troba dins de la legalitat. La meva pregunta és què és el que fa aquí la senyora Gemma Karim, presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Vinebre, d'un dels pobles que s'hi va cremar una part del seu terme municipal en el passat incendi forestal. Què fa aquí el senyor Javier Ruó, alcalde de Benissanet? Al seu terme municipal hi ha molts fruiters que s'han arrencat a conseqüència xarca i tants d'altres electes que sembla que el seu poble no tinguin feina.
Recordem que Suárez va deixar el PDeCAT després que atorgués la llicència d'obres a l'abocador en contra del posicionament del conseller de Territori, Damià Calvet.
I a Badalona, els serveis de neteja han recollit més de 30.000 quilos de residus al llarg d'aquest cap de setmana a la platja del municipi. La tempesta de la setmana passada ha portat des de plàstics a canyes de bambú fins les aigües badalonines i des de l'àrea metropolitana de Barcelona s'alerta que l'arribada de residus seguirà durant els propers dies. Per això s'han reforçat els serveis de neteja del litoral. Ràdio Ciutat de Badalona, Marta Grífols, bona tarda.
Bona tarda. Els usuaris de la platja es queixen que avui dilluns la bandera que uneix a la platja dels pescadors és de color verd, que indica que el bany és apte. Ells asseguren que amb els sòlids que hi ha a l'aigua hauria de ser com a mínim de color groc.
Mira, avui hi ha bandera verda. Mira com està, la vora està fastigosa.
Almenys l'aigua neta. Ara hi ha bandera verda i això està fet una merda. Això és per bandera vermella, perquè això és per contaminar qualsevol.
Després d'un cap de setmana on les branques i residus han estat els protagonistes a tot el litoral, el panorama no ha canviat gaire aquest matí. La Clara i la seva parella són de León i fa 3 estius que venen de vacances a la platja de Badalona. Ara es plantegen si tornar l'any vinent després de la mala experiència d'enguany.
Tenemos 7 dies al any de vacaciones. Y ha sido imposible. Es más, te vas un poquito más en el litoral a unos 15 minutos y sigue estando igual.
Des de l'AMB asseguren que han reforçat la neteja de la sorra, però que en els propers dies encara poden seguir arribant residus.
En cultura, punt i final al curs internacional d'arqueologia que s'ha celebrat aquests dies a la Ciutadella de Roses. Els responsables de la iniciativa es mostren molt satisfets pels resultats. Fins a 14 estudiants han pogut elaborar les pràctiques a l'històric recinte rosinc, alhora que els ha permès descobrir més detalls de les restes medievals d'aquesta fortificació. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El segon curs internacional d'arqueologia medieval i moderna de Roses ha permès a 14 estudiants d'arqueologia adquirir coneixements pràctics i a la vegada això ha permès a Roses que es poguessin avançar en les excavacions i en la restauració de la vila medieval del poble. El regidor de Cultura de Roses, Eric Ibáñez, valora molt positivament aquest segon curs que ha aconseguit fer aquestes troballes arqueològiques.
El que han fet ha sigut obrir un tram més d'aquest carrer, aproximadament fan uns 150 metres, i el que han descobert és que, bueno, habitualment quan es fa el dibuix d'aquests tramats urbans, i en aquest cas no, el de Rosa del Carrer, es dibuixava amb una línia recta, i el que han pogut veure és que no és tan recta com semblava.
Un curs que, a més de la vessant pedagògica i arqueològica, també serveix perquè Roses i el seu patrimoni siguin coneguts internacionalment, ja que els alumnes que han participat provenen de Catalunya, Itàlia i també de França.
Neix a Sant Fruitós del Bages un nou museu dedicat al món del vi a la comarca. El disseny del projecte, que s'ubicarà a l'edifici Cal Casa Joana, ha tingut un cost proper als 60.000 euros. Ràdio Sant Fruitós, Marc Vila, bona tarda.
Bona tarda. La Junta de Govern Local de Sant Fruitós ha aprovat el projecte museogràfic que s'iniciarà un cop acabin les obres d'adequació de la planta baixa de l'edifici. El projecte divideix l'exposició en 4 àmbits centrals, una introducció a la mostra, la vinya, el celler i l'anís. A banda, també inclou 2 propostes paral·leles que parlaran sobre la memòria viva i l'evolució del poble. Segons l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, aquesta museïtzació planteja un projecte trencador i modern on el visitant deixa de ser un mer espectador per endinsar-se en l'ambient, fent que visqui la història en la seva pròpia pell, transportant-lo a una època concreta. Per aconseguir aquest fet vivencial s'utilitzaran noves tecnologies en projecció d'imatges, sons i olors. Aquest projecte museístic l'ha fet l'empresa Grup Transversal Cultura i Comunicació per un import d'uns 58.000 euros.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Mundial de Natació de Corea del Sud, cara per la selecció espanyola femenina de waterpolo i creu per Mireia Belmonte.
La selecció femenina ha derrotat Holanda, vigent campiona d'Europa, per 12-8 després d'un inici espectacular. S'enfrontarà en semifinals a Hongria. En categoria masculina, Espanya va golejar el Japó per 15-7 i s'enfrontarà a Sèrbia als quarts de final. Per la seva banda, Mireia Belmonte no va poder superar les eliminatòries en els 400 lliures i els 200 estil. Aquesta matinada, l'eliminatòria dels 1.500 ha acabat en 9a posició i tampoc ha accedit a la final.
Toni Bou torna a guanyar el campionat del món de trial.
És el Mundial número 26, que arriba després de guanyar el trial de França. Amb aquest triomf, el pilot de Piera suma ja 13 mundials a l'aire lliure i 13 més a indoor. Als 32 anys, Bou tanca una nova màxim nivell, havent guanyat les 7 proves que s'han disputat. El seu triomf a la general té més mèrit encara si tenim en compte que encara falta una prova perquè acabi el campionat. Bou ha guanyat tot de manera ininterrompuda des de 2007, quan va fitxar per Honda. El podi del campionat del món podria ser íntegrament català, ja que després d'aquesta penúltima prova, el segon classificat a la general és Adam Raga i el tercer, Jeroni Fajardo.
L'arquera del club de tir amb arc Constantí, Elia Canales, continua sumant èxits.
Canales ha aconseguit la medalla d'or en l'arc recorbat femení en el campionat d'Espanya de tir amb arc a l'aire lliure que s'ha disputat a Àvila aquest cap de setmana.
Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
Després de participar amb la selecció espanyola absoluta en diferents copes del món, Elia Canales no ha donat opcions a les seves rivals i ha obtingut l'or individual en categoria de recorbat femení, imposant-se per 6-0 a la final a la madrilenya Alicia Marín. A aquest or individual s'hi han sumat també dues medalles més per equips en representació de la selecció de Catalunya. Concretament, l'equip femení format íntegrament per les arqueres del club de tir amb arc Constantí, Elia Canales, Maria Pitar i Alba Ortega, han aconseguit la medalla de plata caient a la final contra la selecció de Madrid. Finalment, Elia Canales, formant parella amb Arnau Penya, es penjava també la medalla de bronze a la competició per equips mixtes. Més de 200 participants s'han donat cita a l'estadi municipal Adolfo Suárez en una competició que ha reunit els millors arquers del panorama nacional. Pel nombre de participants i per la seva qualitat, aquest campionat és el més important que organitza la Real Federación Española de Tiro con Arco al llarg de l'any.
82 equips i 328 jugadors van participar en la 13a prova del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet,
que es va disputar a Torelló. En la final sènior masculina, el 23 Basketball va superar amb claretat el Big Ball per 8-15. I a la final sènior femenina, el Torelló Academy va superar el Xurruques per 13-12 gràcies a una última cistella amb tir lliure addicional. El torneig es va disputar en 8 pistes. La gran final tindrà lloc el proper dissabte a Barcelona, amb els equips guanyadors de cada edició i de cada categoria, tant femenins com masculins. Jaume Comas és el responsable del torneig 3x3.
Volem donar un pas endavant i bueno, serà un torneig amb moltíssims equips, amb tots els campions de les 13 seus que hem disputat des de setembre fins avui. I el dissabte ens trobarem doncs tots, no? amb un torneig que és el campions de campions. I bé, estem preparant doncs, una pista central, tenim el pavelló de la Mar Vella i al costat de la platja doncs, farem un dia de 3x3, un dia de festa del mes de juliol.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'olor del cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps, tan sols durant 5 minuts més fent el gos fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. Que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera que desplegues generosa cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu.
La xarxa de comunicació local.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.